per l'executiu i per les empreses Seat, Volkswagen i Iberdrola. Ho ha explicat la ministra d'Indústria, Reyes Maroto. El projecte, segons la ministra, permetrà que fabricants, entre ells Seat, facin una reestructuració i disposin d'aquesta planta per desenvolupar el nou model de mobilitat elèctric. També destaquem que un informe de la Policia Nacional ha enviat a la Fiscalia sobre els actes d'homenatge a la Divisió en Azul el 13 de febrer a Madrid demana que s'investigui com a delicte d'odi. Un apunt cultural al parc de terror Horrorland deixa la localitat de Cercs, al Berguedà. Després de 3 anys, el projecte a l'antiga central tèrmica no ha pogut fer front a la crisi del coronavirus. Els responsables asseguren que no han rebut el suport institucional necessari per continuar. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 5.
Ràdio Estel. Està, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a temps de benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dissabte 6 de març, Quartet Brossa, Folk Astral, música clàssica a cop de folk. I divendres 12 de març, Sabor de Gràcia, descobrint la gràcia rumbera amb sabor. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarius.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandants tècnics, el Jordi Carretero. L'equip comença a notar l'efecte del campionat en forma de lesions. Vicente Moreno haurà de moure a la banqueta per substituir els que no estiguin al 100% amb l'obligació de no baixar el nivell. El calendari no ens és propici, però l'exigència és màxima perquè ningú vol afluixar. Demà tenim un partit molt important a casa en el que no es pot fallar. Hem deixat escapar molts punts i s'han d'apretar els punts d'ara endavant. Volem veure la imatge més dominadora de l'equip, però aquesta superioritat s'ha de plasmar sobretot en victòries. La primera ens espera al final del trajecte. Som-hi, pericos! A continuació escoltarem les paraules de Vicente Moreno i escoltarem les històries de l'Espanyol de la mà de la Fundació. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Hoy el Espanyol se ha vuelto a entrenar en la Dani Hart que para preparar el partido de mañana. A los jugadores del filial que normalmente entrenan con el primer equipo se unió ayer Omar El Hilali, que estaba con Marruecos disputando la Copa de África Sub-20. Omar reforzaría el lateral derecho mermado por la lesión de Miguelón en caso de ir convocado. Pero la noticia de la convocatoria será sin duda ver si Raúl de Tomás vuelve con el equipo, algo que está en el aire. El madrileño, como sabéis, está en algodones. Tras el entreno de hoy, Vicente Moreno ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática. Un consejo y escucharemos sus palabras.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Y con la primera pregunta hemos intentado desvelar precisamente la incógnita. ¿Cómo está RDT? ¿Podrá jugar contra el Oviedo?
Bueno, en el cas de Raúl tenim altres casos, però en el cas de Raúl ja vam dir la setmana passada que va tindre un petit problema. Pensàvem que no arribarà al partit, però a última hora pues, no va ser així. I la realitat és que tingut també la entre cometes la mala pata de que la setmana ha sigut també prou curta en aquest sentit, no? Ens ha donat dos dies menys per a recuperar jugadors, no? Entonces, bueno, en el seu cas ha entrenat poc en l'equip, això és la realitat. Tenim que decidir ara també un poc lo que fem. Avui pues, ja ha participat en l'entrenament, ha fet algo, però evidentment és poc per a tindre una base a l'hora de decidir, al igual que en altres jugadors, Vadillo, que també té alguns problemes, anem a veure, Òscar, no sé si arribarà o no al partit de demà, i l'altre dia tingueren que llevar-lo els últims minuts per demanar el canvi i tampoc ha entrenat tota la setmana. Bueno, n'hi ha una sèrie de jugadors ahir que tenen problemes i bueno, n'hi ha que acabar de decidir, com sempre dic, de forma conjunta en els metges, les recomanacions que no es poden fer i que n'hi ha que també seguir, i les sensacions del futbolista, i a partir d'ahir prendre decisions. Però evidentment tenim uns quants jugadors que estan en problemes i no és el que ens agrada. Ens agradaria tindre-los a tots, però no per res, perquè ens agrada tindre a tots disponibles per a que es penten, disfruten del partit i ens ajuden. A partir d'ahí, si no estan uns, pues jugaran altres, no hi ha problema.
Y siguiendo con lo mismo, en caso de no poder contar con el goleador madrileño, ¿cómo ve a Di Mata? ¿Con rodaje para disputar más minutos?
No entri en minutatge, tampoc. Vaig dir que tampoc sabia exactament, però que no estava per jugar 90. Després, escolta, no, igual podria haver sigut 75 més. De fet, l'altre dia el llevem en un moment on veiem que deixa de fer algunes coses a nivell de grupal, d'equip, sobretot per el cansanci que portava damunt, no? I després perquè tampoc n'hi ha que prendre riscos a l'hora de possibles lesions, no? Concretament crec que farem ahir dos canvis, el de no sé si va ser abans, no? I especialment el de Òscar, precisament per això, no? Perquè a vegades te demanen el canvi per algun problema, o a vegades tu t'has d'anticipar això. Però evidentment tot el que sigui anar acumulant més minuts, pues, el jugador anirà millorant, això és evident. Que serà demà quan torni a acumular o no, pues no ho sé, també anem a veure Raúl, pues que és el que ens pot donar, que fem. Bueno, estem ahí un poc acabant de concluir la setmana per a prendre decisions, però bueno, és un jugador que evidentment el partit l'altre dia a nivell físic li va vindre molt bé i jo el veig preparat per ajudar-nos. Crec que no va fer un partit molt vistós concretament ell, però va fer un treball molt bo per a l'equip, que s'aprovecharen moltes companys i bueno, en aquesta línia que veia que aparega, pues, té que estar, i després estic segur que té facilitat per a fer gol, no? Això és algo que té i de forma intrínseca, i segur que quan juguem més a sovint i això i tinc ocasions, ja veureu com apareixen els gols.
Y por las posibles bajas de cada partido, ¿es el del Oviedo un partido de alto riesgo? Esto nos decía.
Bueno, yo me prenc de veres, me prenc sempre tots els partits d'alt risc. O sea, si veres la importància que li donem sempre li donem molta importància i la màxima importància i el més important som nosaltres, però intentem tindre tot prou controlat i treballat i previst de tots els rivals, no? Ja te dic, de demà també és un partit molt difícil, jo ja t'ho dic, a més és un equip que recupera tots els jugadors que ha vingut tenint problemes i precisament demà es va tindre a tots disponibles i home, no sé si de més risc o menys, però jo sempre dic que sempre que sortim a un terreny de xoc sempre se juguem coses els professionals, sempre, sigui el partit que siga, i per tant evidentment és un partit on se juguem coses i evidentment de risc, però també de disfrute i de poder aconseguir coses, ens dona la possibilitat de no ficar-se soles en aquesta part negativa de que pots no aconseguir la victòria, sinó també de al final jo crec que és lo xulo i lo bonico d'això, no? Posar-se en aquesta possibilitat de guanyar, de sumar tres punts, de seguir pues en la línia d'estar dalt i en això és el que pensem ara. Això és el que pensem ara a priori, però sí, és un partit difícil i sempre se juguen coses, evidentment.
Y haciendo una valoración más global, vemos partidos en que el equipo es superior pero le falta acierto. ¿Le preocupa o es algo puntual?
No, son coses puntuals. Quan a algú li donen a elegir, entenc que tu també, per lo que m'estàs dient, el que tu vols veure en el teu equip quan vas a jugar un partit, segurament en moltes coses, o en la majoria de coses, és que siga molt semblant a aquests dos partits. Podria dir molts més, molts més partits que han anat en la mateixa línia, o partits que han guanyat també i el resultat no ha sigut més holgat, però ha anat en la mateixa línia. Entonces, quan tu tens una pretensió del teu equip, segurament vols que moltes coses s'assemblen a això, no? Entonces, en aquest sentit, pues sí, ens agradaria que en això, però al final són les àrees, i això a vegades va i ve. Nosaltres no se podem queixar, perquè en quant a gols, pues fixa't, no? Som el segon equip que més gols porta, hasta fa poc hem sigut el que més. Som el que més remata a porteria i te podria estar dient moltíssimes estadístiques positives, i a partir d'ahí sempre és més fàcil que el percentatge de gols pues, vagi arribant. Entonces, bueno, tenim que preocupar-se en això que han fet bé que seguís que apareguent o que aparega les majors voltes possibles, sabent que sempre això no pot ser, per moltes coses, per rival i per moltes altres coses, o perquè tens un mal dia, però evidentment pues, que aquest percentatge en tota la quantitat de coses que fem pues, siga més elevat. Això és un poc la pretensió. No me preocupa perquè això va barratges i després tenim jugadors de qualitat, no? que tenen facilitat i qualitat per a convertir tot això que fem, no?
Los jugadores de banquillo normalmente son muy importantes en las segundas vueltas y los que están entrando no están aportando mucho. ¿Le preocupa?
Bueno, no estoy del todo de acuerdo. No. A ver, no estoy del todo de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo en que es muy importante los jugadores que van apareciendo desde el banquillo, que una vez pueden ser unos, una vez pueden ser otros, son muy importantes. En nuestro caso, vengo diciéndolo, que todos tienen un papel importante y todos tienen su momento y tienen que decir a la hora de poder conseguir el objetivo. Pero bueno, yo creo que sí que están ofreciendo unos más, unos menos. En algún día concreto pues pueden tener un mejor día o menor día, pero tenemos muchos jugadores que cuando entran también aportan y bueno, tienes el caso muy claro, por ejemplo, de Nico, que entró el otro día, que venía jugando semanas anteriores, donde de inicio, donde precisamente venía jugando de inicio porque cada vez que entraba estaba aportando muchísimo, y el otro día de hecho entró y aportó y estuvo a punto de darnos la victoria, ¿no? Con el remate este de cabeza que tuvo, con la acción que tuvo. Entonces estoy de acuerdo en eso, en que son muy importantes todos, así se tienen que sentir cada uno desde el rol que le toque vivir cada semana, y luego al final pues ese rol de alguna manera, evidentemente la última decisión la tengo yo, pero ese rol se lo va labrando cada uno, eso está más claro que el agua, o sea que en eso tienes razón, desde luego.
Y por último, y pensando en lo que queda por delante, ¿llega el equipo a estos próximos 15 partidos en el momento de maduración que esperaba Vicente Moreno?
El equipo está preparado, como he dicho antes en la pregunta que fem de la primera volta en referència a l'Oviedo, El equipo a día de hoy pues hi ha molts conceptes que ja té assimilats, que han millorat moltíssim en moltes coses, duien relativament poc de temps i pues cada setmana que passa tu veus que el futbolista pues lo que abans tenies que estar constantment repetint pues ja ho du a terme de forma autònoma, no? I jo crec que això és important per a nosaltres. I després, en un partit puntual, pots estar millor o pots estar pitjor, o poden sortir les coses o no, perquè tot depèn de moltes circumstàncies, però l'equip està preparat i evidentment sempre en marxa de millora, però bueno, han hagut partits igual que altres, igual no, però han hagut partits on han fet moltíssimes coses. Nosaltres es posem molt, i no entren el que fan els demés, però nosaltres es posem molt, i moltes vegades guanyem, empatem o perdem per lo que fem nosaltres o per lo que no nos pot eixir, però per tot lo que es posem. L'equip ara dia d'avui des de luego està preparat, per a mi està preparat, i això te deixa tota una certa confiança de que deguem confiar en estos jugadors.
Por cierto, la convocatoria no se sabrá hasta mañana por la tarde. Un consejo y seguimos.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
La experiencia y el pragmatismo desaconsejan en el mundo del fútbol hacer cábalas con el futuro. El cuento de la lechera encaja perfectamente aquí, porque cualquier equipo, por muy mal clasificado que esté, te puede ganar. Pero también es cierto que los cuatro primeros de la tabla son los que tienen el mayor presupuesto de la categoría, porque nos vamos a permitir levantar un poco la cabeza y ver qué tenemos por delante y valorar el calendario que nos espera. Mirando la clasificación de los diferentes equipos contra los que nos enfrentaremos, el Español tiene por delante un calendario más asequible. Los próximos seis partidos, salvo el del Mirandés, que es octavo, será contra equipos que están de mitad de tabla hacia abajo, en una fase con un caladero de 18 puntos que, en caso de conseguirse, no solo afianzaría la posición del equipo, sino que probablemente nos devolvería el liderato. Y precisamente el primer rival, el de mañana, el Oviedo, es el equipo de la media tabla por excelencia. El Oviedo está colocado un décimo de 22 equipos con 35 puntos y es el equilibrio personificado. Tiene tantas victorias como derrotas, 8, y es uno de los reyes del empate con 11 igualadas, solo por detrás del Fuenlabrada con 14. Una regularidad que es el primer obstáculo que deberán tumbar los de Vicente Moreno. Los siguientes encuentros serán en este orden contra un Mirandés en alza, que es octavo, Logroñés, decimosexto, Castellón, penúltimo, el 21 de la tabla, Fuenlabrada, decimosegundo, y Albacete, que es el farolillo rojo. Una fase de 6 partidos entre los que hay que hacer caja, porque luego nos cruzaremos con 2 rivales directos, Leganés y Almería, para encarar la recta final de 7 partidos otra vez contra equipos de media tabla hacia abajo, con el posible aliciente de jugar con público. Recordemos, Las Palmas, Málaga, Zaragoza, Cartagena, Ponferradina, Tenerife, y cerraremos la temporada frente al Alcorcón. Un calendario que se presta al optimismo siempre que el equipo mantenga su nivel competitivo, recupere para la causa a jugadores de banquillo muy desconectados y no sufra la pérdida de jugadores determinantes por lesiones. En definitiva, un último cuarto de temporada que nos acerca al objetivo y que debemos encarar con optimismo. Y por último, volviendo al partido de mañana, la curva ha animado a la afición a que acuda a recibir al equipo al parque número 2 del estadio. Un consejo y nos vamos ya a la familia del día.
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de tests rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Así hoy recordaremos una efeméride que nos debería marcar el camino del futuro. Un español competitivo y ambicioso. El 4 de marzo de 1973, el español, luchando por la Liga, ganaba en el Camp Nou y le arrebataba el liderato al Barça. Fútbol Club Barcelona 0, Español 1, con gol de Claría. Y ahora sí, vamos ya a Historias de l'Espanyol.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
I ara tenim amb nosaltres l'Enric Verdet. Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
Que avui em sembla que es parlaràs d'un arbitratge que va ser bastant escandalós.
Sí, un lamentable arbitratge del senyor Tamarit en una semifinal de Copa contra l'Atlètic de Madrid l'any 56.
Doncs endavant.
Bé, en aquests moments en què tant s'està parlant dels àrbitres i d'algunes actuacions...
I sobretot del VAR.
...favorables, exacte, costa nostra, sobretot la del darrer partit al camp del Gijón, no estarà de més recordar alguns arbitratges que hem patit al llarg de la història i de les reaccions que es van adoptar per part dels nostres dirigents. Cal dir que el funcionament no era antigament el mateix que l'actualitat. Per exemple, fins a la temporada 1985-86, existia un mecanisme de reacció que s'havia fet als clubs de futbol i que era la recusació. Els clubs que es consideraven perjudicats per un arbitratge podien recusar aquest àrbit quan havia tingut una actuació que no els havia agradat i així tenien la tranquil·litat que no els tornaria a arbitrar. I això ho podien fer amb un màxim de 4 col·legiats. Aquest mecanisme és el que va utilitzar l'Espanyol amb l'àrbitre valencià Rafael Tamarit a motiu de la lamentable actuació que va tenir en el partit de Copa que es va jugar a Sarrià l'any 56 contra l'Atlètic de Madrid, en el que ens va perjudicar greument. Aquella temporada havíem tingut una discreta actuació a la Lliga, havíem acabat en 7è lloc, però la Copa havíem començat amb molta força. Els octaus de final havíem eliminat el Sevilla, que havíem superat a Sarrià i empatant a 0 un Nervión. I als quarts de final ens vam enfrontar amb el Barcelona i els vam eliminar. Victòria 3-1 a Sarrià i empat 4-4 a les Corts, amb els recordats 4 gols d'Arques a Ramallers. El sorteig ens va deparar una semifinal contra l'Atlètic de Madrid que encarava amb molta il·lusió i molta esperança. El partit d'anada, que havia despertat una gran expectació, es va celebrar el 10 de juny del 1956 al camp de Sarrià, que estava ple a vessar. L'àrbitre era el senyor Rafael Tamarit Falaguera, que va passar la història per la fase d'arbitratge que va tenir aquell dia. Havia nascut a València l'any 1910, o sigui que tenia llavors uns quasi 46 anys d'edat. Era un àrbitre molt experimentat, doncs des de la temporada 1939-1940 portava arbitrant a la primera divisió. El partit va ser molt dur, sense que decaigués mai l'espit de lluita entre els dos rivals. La primera part va acabar amb empat a 0, tot el domini constant de l'Espanyol, i a la segona, al minut 19, el Faura va marcar 1-0 d'un potentíssim xut d'un llançament d'un cop franc. Però es van empatar al minut 25 per obra de Rafa i als 45-41, Peiró d'un fort xut va superar Vicente i va marcar el definitiu 1-2. L'autèntic protagonista no va ser però cap dels 22 jugadors, sinó l'àrbitre, el senyor Tamarí. Els seus errors van ser constants, permetent als atlètics tota mena de joc dur i no volem veure cap de les seves infraccions, especialment les que es van produir dins de l'àrea penal. La seva infame actuació va començar ja als 9 minuts de joc quan va lliurar un claríssim penal comès sobre Arques. Aquí darrere li va fer una clara traveta dins l'àrea, això que es trobava l'àrbit davant mateix de la jugada. I la culminació va arribar als 8 minuts de la segona part, quan dos defensors de l'Atlètic van empènyer clarament a Piquín, fent-lo caure per terra en el precís moment en què anava a rematar tot sol davant la porteria rival. El senyor Tamarit es va passar literalment el xiulet davant la desesperació de tota la parròquia. L'empipament de la junta directiva, presidida llavors pel senyor Paco Sáenz, va ser monumental, fins al punt que en reunió d'urgència que van celebrar aquell mateix diumenge, es va acordar recusar-lo a perpetuïtat, publicant l'endemà una nota de premsa que deia literalment: la junta directiva del Real Club Deportivo Español, reunida después del partido de la semifinal de Copa de Su Excelencia el Generalísimo celebrado esta tarde, ha acordado, vista la deplorable actuación del árbitro encargado de dirigirlo, cursar el siguiente telegrama a la Real Federación Española de Fútbol: protestamos enérgicamente, parcialísima actuación árbitro Tamariz Falaguera, partido de semifinal jugado hoy, que obliga a esta junta en nombre del Real Club Deportivo Español a recusarlo a perpetuidad en bien del fútbol nacional, Barcelona de juny de 1956. El partit de tornada, que es va jugar el diumenge següent, el van guanyar per 0-1 amb gol de Piquín al minut 22 de la primera part, i tot que vam disfrutar també d'un pèssim arbitratge del senyor Rivero, que al darrer minut li va regalar un penal a l'Atlètic de Madrid, i menys mal que l'Escudero va tirar fora. Vam anar a un tercer partit de desempat, que la sort va fer que jugués a Madrid, i allà van perdre 3-0. Al final vam quedar eliminats, però no hi ha dubte que aquella eliminatòria l'havia decidit el senyor Tamariz Falaguera amb el seu nefast arbitratge a Sarrià, que va provocar la ràpida actuació de la nostra junta directiva, fent sentir la seva indignació, i que almenys va servir perquè aquell àrbitre no es tornés a arbitrar mai més.
O sigui, és el que hauríem de fer aquesta temporada més d'un, no?
Sí, però llàstima que no existeix la recusació. Ja tenim el VAR, que és un invent també, que també té la seva tela, eh?
Sí, sí, a més ja han deixat clar que no es pot vetar el cap àrbit ni al VAR ni al camp. Exacte. Molt bé, Enric. Perfecte, doncs uns consells i anirem ja directament a la tertúlia.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 6:15 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 6:15 de la tarda.
Començaré l'any amb energia. Prendré Royal Provita 5000 de Laboratorios Marnis. Són vials per beure que contenen la concentració més alta de gelea reial pura del mercat. I a més, pol·len, pròpoli i vitamina E. És molt còmode. Només un vial de Royal Provita 5000 al dia. Demana Royal Provita 5000 de Marnis a Herbolaris, per a farmàcies i en per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y vamos incorporando a nuestros tertulianos. Tenemos ya a Jacinto al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Jacinto.
Muy buenas tardes.
Y el Rick Verdet, que también por aquí esperan. Vamos a empezar contigo, hola, Jacinto. A ver, Raúl de Tomás sigue siendo duda. ¿Volverá a jugar Di Mata? ¿Cómo lo ves? ¿Qué has visto de Di Mata?
Bueno, ha jugado ratitos. Y creo que aún le queda para entrar en sintonía de equipo, es normal. Pero bueno, quizás jugando de titular podamos ver un poquito más de él, porque se le ha visto muy poco, pero por las circunstancias acaba de llegar. Y bueno, no creo que tengamos que estar temerosos.
¿Pero no te ha parecido? A ver, supongo que está claro que es una dinámica de juego, que es el entrenador el que la decide, pero en vez de poner a un jugador que está tan verde, entre comillas, o sea, no ha jugado con el equipo, no tiene esos mecanismos, pone a otro de los que van a los entrenos habituales, pienso, por ejemplo, en Marcus Benson, alguno de estos que ya ha jugado y que ya sabe lo que hay que hacer, ¿no? En vez de esperar a que le empiecen a salir las cosas.
Bueno, claro, a ver, si fichas a un jugador es para ponerlo a jugar, si lo fichas en el mercado de invierno. No es para que vaya rodando y le metes el año que viene y mientras pones a uno del segundo equipo. Si la primera opción hubiera sido el del segundo equipo, no hacía falta fichar a otro. Si, imagínate que empieza a funcionar Svensson, ojalá, pero no juega Di Mata y está fichado. Hubiéramos dicho, el dinero está tirado a la basura.
Desde luego, lo que pasa es que es aquello del rendimiento inmediato que siempre nos dicen. En todo caso, Enric, al que no hi serà per sanció, és Pedrosa, però crec que no hi ha dubte que ha de jugar a Didac Vila, no? Perquè veig que molta gent ja es posa les mans al cap.
No, jo crec que no hi ha dubte que té que jugar al Didac Vila i estic segur que rendirà d'una manera correcta i ho farà bé perquè és un bon jugador, té una veterania inqüestionable i crec que en la part esquerra de la defensa és el millor jugador que tenim junt amb el Pedrosa, o sigui que en aquest lloc crec que no hi ha cap dubte de qui tindrà el número de lateral esquerre el proper divendres demà.
Jacinto, vemos que algunos jugadores que salen del banquillo da la sensación de que salieran no tanto desmotivados, pero sí como fuera de lugar, ¿no? Dices, bueno, pues se les ha olvidado jugar a fútbol. ¿Tanto afecta pasar por el banquillo?
Sí, lo que afecta de jugar salir desde el banquillo es que tienes muy poco tiempo y la gente cree que cuando uno entra al banquillo entra como, vamos, como fresco como una rosa, y es todo lo contrario, te cuesta coger el ritmo del partido. Luego cuando lo coges ya más o menos ya se nota la diferencia de estar fresco, pero luego también es poco tiempo y la gente espera mucho cuando nunca en la historia del fútbol lo normal es que los que salgan del banquillo más o menos no se conviertan en agujeros, pero tampoco en piedras angulares del ataque del equipo, del rendimiento del equipo inmediatamente que entran al campo. Es muy complicado, aunque hay jugadores que lo llevan mejor que otros, y sobre todo los que siempre han estado en el banquillo, los que han estado titular y luego pasan a temporadas de banquillo y entran desde el banquillo, les cuesta bastante más, pero es algo ya de mentalidad.
O sea que afrontas el partido muy diferente si sales desde el inicio, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. La mentalización cuando juegas de inicio es diferente a cuando estás del banquillo. y luego ya va con la persona, porque hay que tener en cuenta que no es lo mismo poner en el banquillo a Paul Lozano que poner a Dardé, por ejemplo, o Di Mata, que parece que le cuesta coger el ritmo que no veas, que parece un diésel, y a lo mejor este tipo necesita jugar muchos más minutos para llegar a su pico de rendimiento.
Pero es que jugadores como Fran Mérida, que en teoría, imagino que él pensaba que venía para ser titular, pero es que ahora sale del banquillo y nos sorprende porque está, vamos, yo el último partido lo vi muy fuera del partido.
Sí, pero es un jugador que es tipo diésel. Él va haciendo, va tirando. No esperes un chute de adrenalina cuando juega él. Hay que mirarlo de otra manera. No es un revulsivo, que es lo que se espera muchas veces de los del banquillo. Y precisamente no creo que meta a Fran Mérida como un revulsivo, sino para controlar el juego, para relanzar jugadas, pero no precisamente como un revulsivo, porque su estilo de juego y su físico no da para eso.
Y por otro lado vemos que el español está teniendo la seva versió més dominadora, sobretot a l'últim partit, però fallem massa ocasions i bueno, no rematem la feina. És preocupant?
Bé, és preocupant en el sentit de que amb la quantitat d'ocasions de gol que tenim sembla que hauríem d'arribar a marcar més gols. A més també ha influït que ha tingut una sèrie de xuts a la fusta, a l'arguero, unes jugades que sembla que s'havien d'acabar amb gol, com l'altre dia en vam tenir una a l'Òscar Gil, i altres vegades hi ha passat altres jugadors, i crec que potser tenim mala sort, perquè per les ocasions que tenim, que creem bastantes ocasions, jo crec que havíem de marcar més gols, i això és un mal que jo crec que s'ha d'acabar, i que això potser la mala sort també ha influït, i arribarà un moment que les ocasions es transformaran en un percentatge superior del que actualment doncs, estem gaudint i es marcaran més gols. Jo crec que això és un mal que s'ha d'acabar i que ja que han tingut tantes ocasions, ara més falta que les aprofitem. Jo crec que se solucionarà aviat.
Ja recuperamos ya a Joan Jornet, que teníem problemes per contactar con él. Buenas tardes, Joan.
Bona tarda.
Com estem?
Bé.
Molt bé, doncs entres directament amb el Premi Gros. Què et sembla Raúl de Tomàs? És un líder al camp o a vegades pot treure de polleguera els seus companys per la forma de ser?
Bona pregunta. Jo veig més treure de polleguera que no un líder, però és un jugador que té que estar al camp, això està clar. És un jugador que jo crec que l'equip el necessita. Els equips rivals també valoren molt més el tindre que està sobre aquest jugador, però no és un líder que fa pinya, que fa equip, que fa grup, no. Jo veig més, que va més pel seu lluïment personal i que després va l'equip, no?
I Jacinto, quan falta el goleador, el resto se pone las pilas, no?
Sí, acostumbra a passar. Que hay jugadores que se liberan más, no están con esa referencia de buscar a Raúl de Tomás porque saben que es bastante efectivo. Y bueno, ahí es donde se ve la madurez de los equipos, te digo la verdad. Ahora cuando no esté lo Raúl de Tomás, cuando falle David López, porque van a fallar jugadores importantes en lo que queda temporada, y los que han jugado menos, es cuando tienen que empezar a meter la patita ahí en el equipo titular y poner las cosas difíciles. Y respecto a lo de Raúl de Tomás, yo creo que es un líder más positivo de lo que yo pensaba al principio. A medida que le he ido viendo, imagino que tiene un carácter muy peculiar, pero una vez que los compañeros conocen ese carácter, ya saben lo que tienen, a quién tienen de referente.
¿Tú crees que arrastra a los compañeros?
Sí, yo creo que arrastra y para bien, y me parece que es más generoso de lo que yo creía al principio, y me ha cambiado bastante la opinión. Tampoco es que le pongan un pedestal, pero creo que es un jugador muy de equipo.
Un altre que sí que va tornar i va fer bé, com a mínim, bueno, la primera part, va ser Melendo, Enric.
Sí, Melendo, que portava unes setmanes que estava a la banqueta, va tornar a reaparèixer i va demostrar que té un lloc a l'equip. Si no, és un titular indiscutible, si almenys és un dels jugadors més valuosos que tenim. I crec que no s'ha d'oblidar a la seva vàlua personal i la seva categoria com a futbolista. I crec que encara li podem treure molt rendiment. Crec que el Melendo s'ha passat una temporada a la banqueta, però crec que ha tornat a sortir moltes ganes i crec que el podrem aprofitar en els propers partits, crec que sí.
I el que sí que es va recuperar, que va marcar després de 4 mesos, va ser en Barba. Joan, jo crec que ja s'ha passat la mala estrogança que portava a sobre.
Esperem. Bueno, en Barba al començament de temporada va ser un jugador força necessari per l'equip. Ho va demostrar, el que passa que, bueno, últimament semblava que s'havia diluït una mica, no? A veure, aquest últim partit, doncs la cosa ja va estar més amb to amb el que esperem d'ell, i jo suposo i espero, pues, que a partir d'ara tot serà una progressió ascendent cap amunt.
Las segundas vueltas, Jacinto, normalmente cambian bastante el escenario. Se habla mucho de que todos los equipos se lo juegan todo y aprietan, pero también cambian los jugadores, ¿no? Porque empiezan las lesiones y es cuando los banquillos realmente tienen su peso.
Sí, y creo que en este sentido el Español, por ejemplo, está teniendo bastante suerte con las lesiones. No creo que tengamos motivos para quejarnos con las lesiones de este año. Y ahí es cuando ahora sí se puede empezar a hablar de la diferencia de presupuesto de jugadores respecto al Español y otros equipos. Hay equipos que pueden haber pegado un tirón fuerte durante la primera parte de la temporada, pero cuando ya llegamos a la segunda vuelta, ahí se nota la diferencia de los equipos que tienen jugadores con mejores cualidades o mejor preparados físicamente, porque la gasolina se va agotando, pero ahí tienen los jugadores de la reserva que van supliendo a los otros.
Y aquí eso entraría, yo entiendo que tenéis muy buen calendario para davant, ¿no, Enric?
Doncs sí, ara venen aquests sis partits propers que juguem contra equips de la zona, diguem, per la meitat, i no tenim els favorits, no tenim partits contra el Mallorca, que hem jugat, l'Sporting de Hulk i el Gijón, que ja ens hem enfrontat amb ells, i ara aquests sis partits següents que ens queden, que són amb equips de menys, diguem, de menys nom, que hem d'aprofitar. Ens quedarà després, ens quedarà un Almeria, un Leganés, però pràcticament haurem jugat ja, haurem agafat un bon tirot després d'aquestes sis jornades. Tenint en compte que a les últimes jornades ens enfrontem altra vegada amb equips, tampoc no són dels primers, crec que tenim un panorama que l'hem d'aprofitar. Tenim el gol a veraix a favor amb el Mallorca i amb l'Sporting de Gijón, i ara es tracta d'aprofitar aquests partits amb aquests equips que són de menys nom i pegar una estirada i col·locar-nos al primer o segon lloc, perquè no es tracta d'anar a fer la promoció al play-off, sinó que es tracta de pujar directament.
Està clar que amb aquest esquema de Vicente Moreno els laterals són molt importants. Parlava en Joan, quan no podíem contactar amb tu, que no hi és Pedrosa, però lo normal és que jugui Didac Vila, no?
Sí, bueno, en principi és el seu recanvi natural, no? Jo suposo que jugarà Didac Vila. Home, Pedrosa últimament també estava jugant força bé, i era Pedrosa, o era el lateral que jo vull, que jo m'agrada, que jo demano, no? Els laterals aquests que arriben fins a la línia de fons, que o et centren bé la jugada molt perillosa cap a l'àrea, o et provoquen una falta, o et provoquen un córner, no? Jo crec que Pedrosa ara, doncs, estava començant ja a jugar força bé, i bueno, i esperem que Didac, doncs, també pugui complir, no?
¿Cómo actúa ese tema en un jugador como en un veterano, Jacinto? Pienso que en este momento ya Didac Vila sabe que ya no tiene que demostrar nada y que de alguna manera Pedrosa se ha hecho con el sitio. Si en las primeras jornadas aún había dudas, había quien prefería a unos, quien prefería a otros, cada uno tiene sus características. Didac probablemente defiende mejor que Pedrosa, pero creo que ya le ha ganado el sitio. ¿Eso le va a quitar presión para poder jugar con, va a decir, bueno, no tengo que demostrar nada, voy a hacerlo bien y ya está?
Yo personalmente creo que Didac Vila este año es el de los años que menos presión tiene. Él no tiene que tirar del carro del lateral izquierdo. Él ha sido, por decirlo de alguna manera, mentor, acompañante de Pedrosa. Sabe que era una moto que le iba a pasar por delante. Este año ya le ha pasado. Ahora está en el banquillo, segundo plano. Y está ya a la etapa final de su carrera, desde los veteranos. Y creo que es una situación cómoda, entre comillas, porque puedes disfrutar una posibilidad de un ascenso en un segundo plano, pero quieras o no, es uno de los capitanes, ya por, aunque no tenga brazos, es uno de los capitanes por el tema de la veteranía. Entonces, salir a jugar en un estadio sin público y yo creo que mucha menos presión, porque vale que todo el mundo va a estar pendiente de él, pero no tendrá esa presión que tenía cuando jugamos. Y luego otra cosa que sí que tiene que demostrar, sobre todo cuando eres más mayor, más tienes que demostrar, porque es cuando la gente va a empezar a intentar jubilarte y decir que no vales. Entonces, cada partido que tenga sí que va a tener que demostrar. Y esa es la presión principal que tiene jugadores como Didac Vilá, que juegan poco y tiene que demostrar que ha renovado 2 años, porque fueron 2 años, ¿no?
Uno seguro.
Y quiere estar en el equipo en primera, aunque lo tenga más complicado, pero siempre hay cosas que demostrar, si no, es imposible jugar, imposible.
Sí, precisamente por eso te decía, porque creo que en las redes se le está machacando, entre comillas. Ya sabemos que las redes sociales son un termómetro, pero no son la vida real, pero sí que, y además hoy en día los jugadores no se pueden abstraer a esa presión social, como tú dices, la gente ya pues le está empujando a que se retire prácticamente. Me parece que es un poco injusto con él, ¿no?
Sí, bueno, justo e injusto, a ver, son tan injustos que te aplaudan por 4 cosas como que te insulten por otras 4. Es la ley del fútbol y se apechugas con los halagos, también con las críticas. Y luego ya va con la personalidad de cada uno. Uno tiene su contrato, juega ahí y ya pueden decir misa a la gente en Twitter que no creo que una persona ya de 30 años le afecte eso a un nivel que le pueda afectar a un Pedrosa o Paul Lozano, que son mucho más jóvenes.
Mm. Hablabas precisamente de la vuelta a los estadios, que influye de manera diferente jugar con público, aunque sin público. Y Enric, se está parlando de la posibilidad de que las 7 últimes jornades es torni al públic als estadis. Com ho veus?
Jo ja he llegit aquesta notícia i aquests rumors que parlen d'aquesta possibilitat. Jo ho veig de moment francament difícil, ho veig difícil. No crec que s'arribi. Com a molt seria l'última jornada, però pràcticament aquest any crec que ens hem acostumat a jugar sense públic i aquest costum l'hem de mantenir, jo crec, fins a final de temporada. O sigui que, i a més els jugadors jo crec que també s'estan acostumant a el que és jugar en un estadi buit, sense el caliu de l'afició, i això doncs, crec que, no sé si és bo o dolent, alguns partits doncs, millor que en alguns camps millor jugar sense la presència del públic. El que passa és que en els partits de casa és inqüestionable que l'afició et recolza i et dona ànims i sempre és bo tenir públic. Però vaja, jo aquest any crec que hem de continuar amb aquest costum de jugar al camp buit i anar tirant fins al final de temporada, i l'any que ve ja serà una altra història. L'any que ve segur que ja es podrà, espero que es podrà jugar, però aquest any jo no soc optimista en aquest sentit.
En tot cas, em sembla que no és un tema de... O sigui, no crec que ho facin tant per el que vulguin els aficionats, sinó perquè això és un negoci, cada vegada és més un negoci, i ja estan calculant fins i tot el que podrien fer, la caixa que es podria fer en cas de que es tornés als estadis, amb la qual, Joan, jo no sé com tu veus, però jo crec que seran els clubs els que pressionen precisament per això, per un tema econòmic, amb una temporada que està sent un veritable problema per les arques dels clubs.
Home, està clar. Jo soc del parer 100% amb el que ha comentat l'Enric. A veure, per una part, clar que, mira, ara aquest últim cap de setmana va fer un any, no?, de l'última vegada que hem treballat a Cornellà, no? Clar, evidentment, tots voldríem estar allà, ens faria molta il·lusió. Si pogués fer els últims partits de Lliga, estupendo, igual amb una mica de sort que pogués celebrar l'ascens en allà, però primer de tot has de tindre superclar i molt conscienciat que si arribem a aquesta temporada a l'estadi seria amb unes mides de seguretat completament fiables, que tot estiguessin molt millor que com està ara, el que comentava l'Enric, i que si aquest any no veiem a l'Espanyol a segona divisió i tenim que disfrutar o gaudir a primera divisió la temporada que ve, doncs cap problema, no? Sempre podem dir que l'Espanyol no el vam veure mai a segona divisió en una temporada. El tema que deies de pressionar per part dels clubs, home, evidentment, el que els hi ha caigut d'ingressos ha sigut unes xifres molt, molt, molt importants, sobretot a nivell de grans equips, no? Potser a segona divisió no és tanta d'incidència, però a primera divisió sí. El que passa que jo no sé tampoc si amb un parell o 3 partits o 4 partits que puguin fer arribarien a recuperar algú de les pèrdues que han tingut, no?
Bueno, parlant de que l'Espanyol li suposaria 2,9 milions d'euros, que Déu-n'hi-do, fer 2 milions d'euros és fer calés, que no és fàcil, no? Tu com ho ves, Jacinto? Creus que podrem celebrar el ascenso en el campo o què?
¿Que si vamos a celebrar el ascenso en el estadio?
Sí.
Yo creo que es prácticamente imposible que se pueda jugar con público. Y no creo que tampoco haya mucha urgencia por eso, porque un rebrote de cualquier cosa sería un problema para los clubes, para la liga, y ya lo que ha empezado así, casi mejor terminarlo así, y el año que viene empezamos de nuevo.
También se habla de la posibilidad de que no esté Óscar Gil. ¿Cómo lo ves? Porque ahí sí que hay que tirar de canteranos, Jacinto.
Bueno, yo siempre he dicho que de lateral derecho puede jugar cualquiera, eso te lo digo así de claro.
¿Sí?
Sobre todo a nivel defensivo, a nivel ofensivo ya tienes que tener una cualidad más. Pero si no tienes a los titulares, con que tengas uno que defienda bien por esa banda ya está bien.
De hecho, la última prueba fue Lluís, ¿no? Que de central lo pusieron de lateral para que probara, que probablemente es lo que tú dices. Igual, como en ataque no se puede prolongar tanto, pero defender seguro que sabe defender, ¿no?
Sí, es fundamental. Yo creo que por ahí tenemos que estar tranquilos. Yo creo que esa parte se puede cubrir bien.
I seguint amb el tema de la defensa, que sempre dona molt mals de cap, perquè quan no ens marquen, evidentment, algú busca culpables, sembla que la parella en Cabrera, David López, avui per avui, per molt que diguem, i moltes provatures que es facin, Enric, que és la més fiable, no?
Sí, de moment no sembla que existeixi un altre tipus de jugadors per jugar en aquest lloc. Crec que aquesta parella és la que té que continuar i espero que tinguin bons partits, perquè a vegades ens trobem el que un fallo d'aquests jugadors ens provoca un gol i llavors ja els sembla que els desacreditem, però jo crec que tenen que seguir jugant i els hem de donar confiança, inclús en el cas del David López i el Cabrera, amb la possibilitat de que arribin a una jugada, rematar un córner, etc., i puguin fer algun gol. O sigui que jo crec que són bons jugadors per la defensa i també poden donar algun rendiment amb algun gol que ens marquin amb alguna jugada d'atac. Jo crec que han de ser els titulars, sens dubte.
El que està clar és que, Joan, sembla que ja no tenim, o sigui, els debats ja no existeixen, o hi ha molt poc debat en quant a jugadors que haurien d'entrar i sortir de l'equip, no? Sembla que aquest 11 que té Vicente Moreno és el que tots pensaríem que ha de jugar, no?
Home, sí, és un 11 bastant perfilat. En Vicente Moreno tampoc no es partidaria fer gaires canvis. Quan s'han fet canvis, doncs, la gent que ha sortit de la banqueta, que ja ho hem comentat moltíssimes vegades, no ha portat el que potser s'esperava d'ells, i jo crec que, bueno, que és un 11 força definit, a què se li té que donar confiança i esperar que, ja sigui amb lesions o sancions, doncs, pugui continuar el que resta de temporada, no? I que els suplents que sempre tenen que anar a sumar, doncs que quan els hi toqui l'oportunitat o el partit per jugar, doncs que sumin, no? M'agradaria comentar una petita cosa que heu parlat abans amb l'Enric, mm-hmm. El tema d'aquests propers partits, no? A veure, jo crec que ara són 6 partits que tenim de fer 18 punts. Després ens ve el Lega i crec que anem al camp de l'Almeria.
Sí.
Jo, per mi, si no fem aquests 18 punts, jo no crec que ens mereixem pujar a la primera divisió. Que és molt bèstia el que dic, home, potser sí, però és que juguem amb 6 equips, amb tots els meus respectes, que l'Espanyol, si vol estar a primera divisió de temporada, que hagués fet a guanyar, i no hi ha més.
O sigui, si no són 18 punts, quants donaries per bons? Jo també crec que han de ser 18 punts, ho tinc claríssim.
Jo, si li vols preguntar a l'Enric o li vols preguntar al Jacinto, pregunta'ls, jo per bons 18.
Jacinto, ¿tú por cuánto darías por buenos, pensáis, partidos?
Yo me mojo bastante menos respecto a eso porque es tan relativo, porque los otros equipos, ¿quién te asegura que vayan a hacer 18 puntos? A lo mejor 12 puntos son malísimos si los demás van cumpliendo, pero a lo mejor 12 puntos si los demás van fallando, 12 puntos son muy pocos de esos 18, a ver cómo te lo explico. Pero es relativo, los demás equipos, nosotros pensamos todo el mundo que si la Almería era un equipazo, que lo es, que estaba casi ya en esto, no, a todo el mundo le cuesta ganar, ¿eh? A todo el mundo. Y ahora estamos en segunda y estamos viendo la Almería como si fuera el Real Madrid de los Galácticos, no, es un equipo de segunda, como nosotros, con mucha menos historia, juegan bien, sí, pero no son mucho más que nosotros y les cuesta tanto como nosotros. Imagino que el debate en el mundillo de la Almería debe ser lo mismo. Que no sabemos si vamos a subir, porque no lo saben. ¿Entiendes? Uh-huh. Si lo saben, miente.
Lo que está claro es que nosotros llevamos una velocidad de crucero bastante regular, a pesar de que nos parezca que nos vamos de arriba abajo con mucha facilidad. La prueba es que seguimos, hemos estado un montón de jornadas en puestos de ascenso, creo que nada más hemos estado 2 fuera de puestos de ascenso directo, y hoy miraba estadísticas, hacía números y prácticamente salimos a 2,1, 2,2 puntos por jornada.
Pero ¿qué pasa? Que hay más miedo por lo que se puede perder que más motivación por lo que se puede ganar. Estamos ahí arriba, pero tenemos tanto miedo a caernos de esos dos puestos que no disfrutamos de estar allí. Porque claro, estar allí y luego no ascender, pues no te vale para disfrutar. Pero en el día a día el Español está cumpliendo con todos los objetivos que se marcaron al principio de temporada, que es estar entre los dos primeros para ascender directo. Otros quieren campeones, eso déjaselo para los que les gustan las copas. No, lo importante es subir a primera.
¿O sea, crees que el principal problema del Español es poderse aislar de esa presión psicológica de tienes que subir sí o sí, no hay más remedio, estás obligado a ganar, toda esa presión va en detrimento del equipo?
No. Yo creo que una vez que uno lleva toda la temporada allá arriba, está obligado a ganar. Ellos mismos se lo autoexigen, ellos cuando empatan un partido, imagino que ahí hay truenos y rayos dentro del vestuario, porque saben que tienen equipo para ganar, y con equipos como Lugo y todo esto, ellos se ven que pueden ganar, y eso son perder puntos. Así que la autoexigencia ya sale desde dentro. Ellos saben que la única misión que tienen es ascender, nada más.
Pero partidos como el del Sporting y otros más, no solamente el del Sporting, que ves que eres superior y que al final no consigues ganar, merma un poco tu confianza, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué pasa? O el del Girona, ¿no?
Ocasiones, como decimos, eso es buenísimo. El problema es no generar ocasiones, pero las están generando, y si tú sigues todos son fruto del juego. Entonces, ya habrá un momento que acertarás, pero ocasiones es la guinda del pastel, solo falta meterla, pero hay que generarlas. No puedes meter un gol sin generar ocasiones.
Deia Joan que als 6 partits 18 punts. Tu quan creus que s'ha de marcar l'Espanyol també? Enric.
Doncs jo crec que aquests 6 partits com a molt podem deixar 2 en pas, però crec que no podem perdre cap d'aquests 6 partits, o sigui que hem de fer, si no fem els 18 punts, n'hem de fer 14, com a mínim. O sigui que són, és molt important, perquè després es vindrà l'Almeria i l'Eganés, que són una mica més difícils, i crec que aquests partits ens hem d'apretar molt i treure el màxim de punts, perquè després no sabem el que va passar. Tots els equips tindran algun baixón. El Mallorca també pot patir aquesta circumstància. Jo crec que aquests partits s'han de guanyar si volem anar tranquils en els últims, i a més és que la finalitat d'aquesta temporada és estrictament, és claríssima, que és el pujar directament. No ens podem permetre cap relliscada més, com van tenir alguns camps, com va passar el camp de les Palmes o com es va passar amb l'Sporting, i hem de guanyar els partits. Les ocasions s'han de transformar i s'ha de guanyar aquests partits, perquè l'Espanyol, per sort o per desgràcia a la història, les 4 vegades que hem estat a segona hem pujat a la temporada següent ràpidament. O sigui que aquesta vegada no podem ser menys i hem de pujar directament. O sigui que s'han de guanyar els partits.
Pues ja podeu estar segurs que he intentat treure-li a Vicente Moreno aquest guarisme. Quin seria l'objectiu que has marcat pels 6 pròxims partits? I ha sigut partido a partido, perquè, bueno, de fet ja ens ha passat aquesta temporada més d'una vegada que havíem fet números i al final aquests números han canviat totalment. A vegades a millor i a vegades a pitjor. Ja acabem amb el resultat que espereu. Què esperes pel partit, Joan? Quin resultat seria el bo per tu davant l'Oviedo?
Home, una victòria clara, per mi un 3-0.
Que els demanem, però no acaben d'arribar, aquestes golejades.
Per això, sí.
Jacinto, tu què resultat t'imagines? O te gustaría? Jacinto? Hem perdut el Jacinto. Enric?
Doncs jo m'agradaria un resultat també extens de diversos gols, però em conformo amb una victòria mínima, 2-1, per exemple, seria un resultat que ja em quedaria bé.
Estaria bé tornar a tenir la porteria a zero. Esperem que sigui amb victòria i que el dilluns podem estar parlant aquí de que Espanyol ha donat un passet més important, que és el que ens acostarà més a la primera, que és el que tots volem. Bona tarda, companys. Anem a Montperico a partir de les 4. No perdeu la sintonia. Bona tarda.
Bona tarda.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba-la a la ràdio a la carta de radioestel.cat.